musa sublime, la que tantos madrigales me inspiró. Búscate a otra que te rime, dijo Sois.
Muy buen día.
Notícies en xarxa, edició migdia, amb Anna Morgades.
El govern de Catalunya vol fer un reconeixement a aquests professionals del sistema de salut i residencial que, malgrat som conscients, molt conscients, que no supleix l'impacte viscut, és una forma de demostrar també que estem al seu costat i encoratjar-los també a la seva vocació en aquests propers mesos que continuaran sent intensos fins que recuperem tota aquesta activitat.
És la consellera Alba Vergés que aquesta hora participa a la roda de premsa del govern per anunciar compensacions als professionals sanitaris que han estat a primera fila durant la crisi de la Covid-19. Una compensació que, en paraules del vicepresident Pere Aragonès, vol ser el tret de sortida d'un reforç generalitzat de tot el sistema sanitari públic. Són 900 euros i els inclouran a la nòmina d'agost. Això mentre aquest dimecres, un dia més, s'han tornat les protestes del que es coneix com la primavera sanitària, ells mateixos s'anomenen així. Un grup de sanitaris s'han concentrat davant de diversos centres per demanar efectivament una sanitat 100% pública i també que es reverteixin els efectes de les retallades. En parlarem. És el dia 87 de l'estat d'alarma per la crisi del coronavirus, prorrogat fins al 21 de juny. Repassem altres titulars d'aquest dimecres, com el nou suport de Ciutadans i PNB al govern espanyol, ara pel reial decret que regula la nova normalitat, Anna Ruiz.
Avui hi ha hagut sessió de control al Congrés on Govern i Partit Popular han mantingut una elevada tensió dialèctica per la gestió de la pandèmia. També s'ha de validar l'ingrés mínim vital.
La Diputació de Barcelona destina 7 milions d'euros a la campanya de prevenció d'incendis d'aquest estiu a la demarcació.
I aquesta tarda el conseller d'Interior, Miquel Buch, i la d'Agricultura, Teresa Jordà, presenten la del Govern al Parlament.
Els Mossos d'Esquadra tramitaran els 143.000 actes administratius que han obert per saltar-se el confinament.
El comissari en cap, Eduard Sallent, ho ha assegurat en declaracions a TV3. Ha advertit que hi haurà multes.
La vaga de fam del restaurador de Manresa dura finalment només 3 hores.
L'home es queixava que l'Ajuntament no li deixava posar uns parasols a la terrassa i el consistori ha rectificat.
En esports, avui torna el futbol professional espanyol amb mig partit de segona divisió.
Es juguen els 45 minuts que queden del partit entre el Rayo Vallecano i l'Albacete, que es va ajornar pels crits de nazi al davanter Roman Zolzulla. Demà tornarà a la competició de primera amb el derbi andalús entre Sevilla i el Betis.
I arribats a aquest punt, fem un cop d'ull al temps que ens espera les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Xevi Soler, endavant, bon dia.
Hola, què tal? El temps d'aquestes darreres jornades avui es repetirà, per una banda, els ruixats a punts de muntanya del nord i est, preferentment, però per altra banda també el cel poc ennuvolat a Ponent i de les Terres de l'Ebre, on queden al marge d'aquestes precipitacions. Per tant, a la tarda, aquestes nuvolades, que ja estan creixent a hores d'ara, donaran ruixats i xàfecs al quadrant nord-est, preferentment ja des del migdia, concretament no tant a la tarda, des del migdia, i també de manera esporàdica a altres punts del Pirineu, Prepirineu i de la serralada prelitoral. En tots aquests indrets l'ambient quedarà molt ennuvolat o fins i tot cobert al nord-est. A Ponent i les Terres de l'Ebre, com dèiem, quedarà una mica al marge, pot caure algun ruixat a la zona del massís del port, però sí que de cara a la tarda vespre arribaran algunes nuvolades. Les precipitacions seran d'intensitat entre feble i moderada, en general minces o poc abundants, però localment al nord-est, litoral i peritoral central i nord, poden ser d'intensitat forta i per això he activat un avís per intensitat de precipitació. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció l'Anna Ruiz i la Montse Hidalgo, coordinant la Marta Ruiz i el Jordi Olivella. Us parlen a Morgades i Valldosera. Passen 4 minuts del punt de les dues. Comencem.
Notícies en xarxa, edició migdia.
És la nostra portada d'avui, la compensació de 140 milions d'euros que el govern donarà als professionals sanitaris que han treballat durant la crisi del Covid-19. Les pagues es faran en funció de la categoria i s'espera pagar-les a la nòmina del mes d'agost. La consellera Alba Vergés admet que aquests diners estan lluny de compensar el sobreesforç que han fet. però que volen que sigui el tret de sortida d'un reforç del sistema sanitari públic. Està pendent de la roda de premsa que s'està fent en aquests moments el nostre company David Navarro. David, què ens en destaques? Bon dia.
Bon dia, doncs, que els 140 milions d'euros destinats a la gratificació al personal sanitari i de les residències es repartirà entre tots aquells que hagin treballat entre el març i l'agost i serà entre 1.350 i 350 euros a la nòmina d'aquest mes, segons categories i el percentatge de presencialitat en l'atenció als malalts. Pel que fa al personal de les residències, la paga serà exactament de 900 euros. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat que es tracta de gratificar una feina essencial.
El govern de Catalunya vol fer un reconeixement a aquests professionals del sistema de salut i residencial que, malgrat som conscients, molt conscients, que no supleix l'impacte viscut, és una forma de demostrar també que estem al seu costat i encoratjar-los també a la seva vocació en aquests propers mesos que continuaran sent intensos fins que recuperem tota aquesta activitat.
Tant Vergés com el vicepresident Pere Aragonès han explicat que, més enllà d'aquesta gratificació, ara cal treballar per revertir l'infrafinançament de la sanitat catalana. Pel que fa a la resta de serveis essencials que ha lluitat contra la pandèmia, la portaveu del govern, Meritxell Budó, ha assegurat que en els propers dies s'anunciaran noves compensacions per la feina feta. I aquesta hora, doncs, és el torn de preguntes a la roda.
En aquells col·lectius o en aquell servei, en aquell tipus de professional, doncs, que ha estat molt, molt, molt exposat, doncs, poder tenir aquest marge més alt i en el que potser no ho ha estat tant, però també ha tingut implicació amb el Covid i també és essencial la seva feina perquè molts d'altres poguessin treballar i poguessin fer front a l'epidèmia, doncs que també fossin reconeguts. Per tant, s'ha decidit fer així, es dona marge en les organitzacions sanitàries, doncs, per tenir aquestes franges. I
que... Escoltem la consellera Alba Vergés explicant en directe aquesta forquilla que s'ha establert per compensar el personal sanitari, que va dels 350 als 1.350 euros, segons les categories i, com ara escoltàvem, el nivell d'exposició. Gràcies, David. Malgrat això, les protestes de la que s'anomena la primavera sanitària no s'aturen aquest migdia i tornava a haver concentracions davant dels seus centres de treball per exigir una sanitat 100% pública i també que es reverteixin els efectes de la retallada. Mirem com ha anat a l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Ens ho explica Marc Casulleres, de la Ràdio Municipal de Terrassa. Marc, bon dia.
Bon dia. El personal sanitari de l'Hospital de Terrassa i Mútua Terrassa s'ha concentrat aquest migdia per demanar millores a la sanitat pública. Consideren que ara, un cop passades les setmanes més dures de l'epidèmia de la Covid-19, és el moment de tornar a reivindicar millors condicions laborals i que se'ls reconegui la seva feina. Escoltem la presidenta del comitè d'empresa de Mútua Terrassa, Victòria Ortega.
Nosaltres sempre hem dit durant tota aquesta pandèmia que nosaltres no som herois. Nosaltres no volem ser en cap moment uns herois. Som professionals, amb uns drets, i el que reivindiquem avui un mes és que aquests drets se'ns reconeguin. I el que veiem és que els nostres drets no són respectats com creiem que mereixem.
Les reivindicacions també reclamen una millora del servei, sobretot en l'atenció primària, les urgències i les llistes d'espera. Dimecres que ve es tornaran a concentrar.
Gràcies, Marc, des de Terrassa. Tornem a la crònica política. El Congrés dels Diputats, el PNB i Ciutadans tornaran a donar suport al govern espanyol amb el reial decret que regularà la nova normalitat quan s'acabi l'estat d'alarma, és a dir, a partir del 22 de juny. Ahir el coneixíem en directe, de seguida repassarem tot el que diu. Abans, però, vegem com estaven les coses avui al Congrés, on hi havia sessió de control i on també s'ha de convalidar, per cert, el nou ingrés mínim vital. El nostre company Jordi Casino està pendent de tot el que s'hi està dient a la cambra espanyola. Jordi, bon dia, què ens en destaques?
Doncs bon dia, Anna. Sessió de control al govern marcada un cop més per la gestió de la pandèmia i encara també per la destitució del coronel Pérez de los Cobos, el líder del PP. Pablo Casado ha tornat a acusar Pedro Sánchez d'escampar verí i ha carregat contra el seu govern i els seus socis.
Mire, señor Sánchez, desde la moción de censura le he ofrecido una docena de pactos de Estado que usted ha rechazado. La última vez que fui a Moncloa, el 17 de febrero, le tendí la mano. Si rompía con batasunos y con independentistas, pero ha recuperado la mesa por la autodeterminación y ha pactado con Bildu la derogación de la reforma laboral.
De la seva banda, el president Pedro Sánchez ha tornat a criticar que el PP estigui utilitzant el virus per intentar fer caure un govern, ha recalcat, legítim, i ha tornat a estendre la mà als populars.
La cuestión que ustedes tendrán que dirimir durante los próximos meses es qué camino van a tomar, señor Casado, el de la bronca o el de la unidad. Si hace el de la unidad, aquí está el gobierno. Si continúa la bronca, ahí tiene a la ultraderecha.
Un Pedro Sánchez, que per cert no ha descartat que en un futur hagin de fer retallades com a conseqüència de la crisi provocada pel Covid-19. D'altra banda, la diputada de Junts per Catalunya, Laura Borràs, ha lamentat la poca transparència de les actuacions ordenades pel Ministeri de l'Interior i l'existència d'una policia política.
Y ahí va siendo hora que reconocieran la existencia de esta policía patriótica y de estos informes falsos de la Guardia Civil. La lástima es que hayan tenido que esperar a que los damnificados hayan sido ustedes mismos. Pero trabajen, porque hay indicios de que también hay una fiscalía patriótica y una justicia patriótica.
En el seu torn de rèplica, el ministre Fernando Grande Marlaska ha assegurat que des de l'arribada del PSOE el govern està treballant en modernitzar i recuperar el prestigi dels cossos i forces de seguretat de l'Estat.
No hemos ido a una purga, pero tampoco hemos mantenido las estructuras. Nosotros seguimos y estaremos trabajando en criterios de ejemplaridad, vuelvo a decir, profesionalidad y neutralidad para que evidentemente no se repita ningún acontecimiento que no debió producirse.
Sessió de control a l'executiu on la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha assegurat també que en cap cas l'actual executiu apujarà els impostos ni a la classe mitjana ni a la treballadora.
Gràcies, Jordi. Parlàvem del suport a la regulació de la nova normalitat. Repassem ara sí què preveu el Reial Decret del Govern, començant per l'ús obligatori de mascaretes a tot el transport i l'espai públic, sempre que no es pugui garantir la distància de seguretat, que queda fixada en 1,5 metres. No dur la mascareta comportarà 100 euros de multa. I hi ha més coses.
La Covid-19 passa a ser una malaltia de declaració obligatòria que els metges hauran de comunicar de manera urgent. El Reial Decret també estableix la coordinació de les residències de gent gran amb el sistema de salut i que tots els llocs públics, botigues, edificis públics i centres de treball disposin de mesures d'higiene. Els mitjans de transport, que siguin nominals, hauran de guardar el registre de passatgers durant 1 mes i els turistes que viatgen a Espanya se sotmeten a un triple control. Hauran de signar un jurament que assegura que no es tenen símptomes i hi haurà controls de temperatura i visuals a les arribades per detectar possibles casos. El decret no estableix l'aforament en locals públics i espais a l'aire lliure que queden en mans de les autonomies, que recuperen la gestió de la desescalada a partir de la fase 3.
Aquest dimecres també és dia de parlar d'incendis. Aquesta tarda es presenta al Parlament el programa de prevenció i extinció per aquest estiu i aquest mateix ho ha fet la Diputació de Barcelona, que destinarà uns 7 milions d'euros a la campanya pel conjunt de la demarcació. Aquesta s'ha presentat a Manresa, la seguint els companys de Ràdio Sant Fruitós. Joel Penya, bon dia, què ens expliques?
Bon dia, que també ha explicat que hi haurà noves mesures a prendre per culpa de la crisi del coronavirus, com per exemple que les formacions per nous treballadors s'han hagut de fer en línia en lloc de presencials, com és habitual. Marín, Anna Maria, que ha sigut qui ha presentat la presidenta de la Diputació de Barcelona la campanya de prevenció d'incendis, també ha donat dades de les incorporacions que es faran per fer front a la campanya d'aquest any. En total s'incorporaran 114 cotxes nous i 270 persones. Com a novetat, a més, aquest any tothom qui treballi en la prevenció d'incendis durà proteccions específiques arran de la pandèmia del coronavirus. D'altra banda, però, preveuen un inici de campanya tranquil per l'humitat que s'ha acumulat als boscos després de les pluges dels últims dies. Tot i això, Marín també ha alertat que arran de la pandèmia també tenen previst que més persones facin turisme local i això pot augmentar el risc d'incendis. Per aquest motiu, ha demanat prudència a tothom qui viatgi a zones forestals de Catalunya.
Gràcies, Joel, des de Ràdio Sant Fruitós. Abans d'aquesta presentació, la presidenta de la Diputació, Núria Marín, s'ha trobat amb els alcaldes de la Conca d'Òdena per signar un pla per la reactivació econòmica d'aquella zona. Canal Taronja Noia, Albert Cavaller, bon dia, et passem el relleu.
Bon dia. La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, s'ha reunit presencialment aquest matí amb els alcaldes i alcaldesses de la Conca d'Òdena a l'Ajuntament d'Igualada. Marín ha presidit un acte on s'ha signat amb els alcaldes i alcaldesses la declaració d'intencions de la Diputació de Barcelona amb els municipis de la Mancomunitat de la Conca d'Òdena, que consta de 5,5 milions d'euros en diferents projectes per ajudar al desenvolupament del Pla de Reactivació Econòmica de la Conca d'Òdena. Marina ha assegurat que es tracta d'una ajuda especial i extra per als municipis de la Conca d'Òdena, que van haver de tancar-se perimetralment a causa de la Covid-19 i que s'han unit sense diferències polítiques amb l'Aliança per la Conca.
La Diputació el que vol és premiar, si em permeteu dir-ho d'aquesta forma, aquesta col·laboració que va més enllà de l'àmbit estrictament local. Per tant, no, la suma del que vosaltres representeu, la suma no, de diferents territoris que estan units per aquesta conca, però que representen també la unió dels sectors econòmics d'aquest territori.
Dels projectes presentats que rebran cofinançament per part de la Diputació de Barcelona destaquen els 2 milions d'euros per al campus universitari de la Salut i els 500.000 euros per al comerç de proximitat.
Gràcies, Albert, des de Canal La Taronja Noia. Atenció a la següent informació. Els Mossos d'Esquadra tramitaran els 143.000 actes administratius que han obert per tots aquells que s'han saltat el confinament. I hi haurà multes, ho ha explicat als matins de TV3 el comissari en cap, Eduard Sallent.
Hi haurà un procediment administratiu, que és un procediment reglat, en el qual podràs fer unes al·legacions. Per tant, hi haurà unes que estaran justificades, unes altres no estaran prou fonamentades, i unes acabaran en sanció, i altres no tindrem elements de prova, però sí.
Sallent ha afegit que canviarà de destí el cap de l'Arro, Jordi Arasa, condemnat per lesions durant el desallotjament del moviment 15M de la plaça de Catalunya a Barcelona. L'Audiència de Barcelona li ha imposat 2 anys i 4 mesos de presó.
I en clau de tribunals, aquest dimecres parlem de la investigació dels atemptats terroristes del 17 d'agost a Barcelona i a Cambrils. I atenció, Jaume Alonso Cuevillas, que és advocat de l'acusació, qüestiona que Abdelbaki Essati, imam de Ripoll i servei dels atacs, sigui mort. Demana que la investigació no es tanqui. Són declaracions al programa Més 324.
Qüestionem que Essati sigui mort. És a dir, no dic que estigui negant que Essati sigui mort, però dic que no hi ha una certesa de que sigui mort. Els informes biològics que hi ha per part dels forenses no acaben de trobar proves concloents. Hi ha veïns d'allà d'Alcanar, que veuen la furgoneta de Sati que després de la primera explosió a les 11 de la nit surt corrents d'Alcanar.
És 3:15, passa un minut, encara no, 3:15. Moment de fer un cop d'ull de les principals notícies que us estem explicant. El govern pagarà entre 350 i 1.350 euros al personal sanitari que ha estat a primera línia durant la crisi de la Covid-19.
El pagament es farà en funció de categories i nivell d'exposició. Els treballadors de residències també tindran una compensació de 900 euros. Totes es pagaran a l'agost.
Nou suport de Ciutadans i PNB al govern espanyol, ara per al reial decret que regula la nova normalitat.
Avui hi ha hagut la sessió de control al Congrés, on govern i Partit Popular han mantingut la tensió dialèctica per la gestió de la pandèmia. També s'ha de validar l'ingrés mínim vital.
I la Diputació de Barcelona destina 7 milions d'euros a la campanya de prevenció d'incendis d'aquest estiu a la demarcació.
Aquesta tarda el conseller d'Interior, Miquel Buch, i la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, presenten la del govern al Parlament.
Des de sempre, el més normal per nosaltres és estar al teu costat i el del teu negoci. Per això, en aquesta nova etapa, les més de 25.000 persones que treballem a CaixaBank continuarem amb tu perquè recuperis la vida que feies el més aviat possible. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
A totes les persones que ens heu cuidat, gràcies. Junts i juntes hem fet front a la pandèmia. I ara, més que mai, treballem per reactivar Catalunya. Apostem pels municipis, el comerç, la cultura i el turisme. Pensa amb el cor i actua en proximitat. La força del municipalisme ets tu. Associació Catalana de Municipis.
Notícies en xarxa.
Continuem i ho fem amb la reobertura del cementiri de Torredembarra, que es vol fer amb cita prèvia i només els caps de setmana. Ona la Torre, Josep Sánchez, bon dia. Situa'ns una mica més, si us plau.
Bon dia. L'Ajuntament de la Torre ha treballat durant els últims dies en l'elaboració del protocol per tal de reobrir l'equipament. Serà a partir del 20 de juny, però només els caps de setmana, dissabte, en horari de tarda i diumenge al matí. D'aquesta manera, els ciutadans de Torredembarra ja podran visitar els seus familiars difunts després de 3 mesos sense poder fer-ho. El regidor de Via Pública i Manteniment, Raül García, comenta que durant el temps d'obertura hi haurà operaris de la brigada municipal per garantir les mesures de seguretat.
Perquè hi hagi, sobretot, una atenció als usuaris i usuàries del cementiri i també per comprovar que es facin, que es utilitzen les mesures.
La reobertura del cementiri es produirà mentre s'estan fent les obres d'ampliació de l'equipament. Aquestes van començar al maig en considerar-se una intervenció urgent. Es preveu crear una nova illa de nínxols amb gairebé 200 places.
Gràcies, Josep, des d'Ona la Torre. Mentrestant, a Girona, la comunitat musulmana tindrà un espai al cementiri nou per celebrar-hi enterraments islàmics. Ens ho expliquen des de Girona FM. Andrea López, bon dia, quan vulguis.
Bon dia. La comunitat musulmana tindrà un espai a la ciutat de Girona per poder fer enterraments d'acord amb els ritus islàmics al cementiri nou. Des de l'associació Siraj aleguen que les restriccions de mobilitat per la pandèmia han impedit repatriar els cossos i que la demanda ve de fa temps, però que ara amb la crisi de la Covid-19 la necessitat s'ha intensificat. Són declaracions de Bouchra Ben Lamin.
És una sol·licitud que fa temps que s'està buscant
per poder tenir un terreny per poder enterrar els de fe musulmana. Degut al Covid s'ha accentuat més la necessitat de que hi hagi un espai.
L'Ajuntament ja té en marxa un projecte constructiu que està previst aprovar el mes de juny. Ara mateix l'únic cementiri obert en el qual es poden fer enterraments musulmans està a Reus.
Gràcies, Andrea, des de Girona. I abans de parlar de cultura, volem treure el cap al Pallars, on la colònia de voltor negre del Prepirineu, concentrada a la reserva de caça de bou mort, està vivint el seu millor moment des que es va reintroduir. Ràdio Trem, Anna Solana, bon dia, i això com és?
Bon dia. En total, enguany s'han reproduït 14 de les 18 parelles de voltor que viuen a bou mort. Els polls passaran ara uns 120 dies al niu fins al seu primer vol. Els 10 polls detectats fins al moment igualen la xifra rècord de naixements del 2019, de manera que el personal tècnic del projecte qualifica la temporada de cria com a exitosa. Des que el voltor negre es va començar a reproduir en llibertat el 2010, ja han volat 34 polls. El seguiment de la colònia de bou mort l'ha convertit en una de les poblacions de voltor negre més estudiades d'Europa. Gràcies a aquesta tasca s'ha comprovat que Catalunya s'ha convertit en un pont per reconnectar les grans colònies ibèriques de l'espècie i els petits nuclis que hi ha a França. Una fita vital per al futur del voltor negre a Europa.
Ara sí, doncs, crònica cultural. Avui és el Dia Mundial del Modernisme, que se celebra des del 2013, commemorant la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí. Aquest moviment estètic de renovació de les arts va néixer a Europa a finals del segle XIX i va ser determinant en la vida política i intel·lectual catalana. Inspirat en la natura, el modernisme ha deixat petits i grans tresors.
La cerca d'una identitat catalana va trobar en el nou moviment artístic el vehicle per desenvolupar una major llibertat creativa. Una transformació social que ha deixat grans obres d'Antoni Gaudí com el Parc Güell, la Pedrera o la Sagrada Família. L'especialista en modernisme, Mireia Freixa, creu que ara és un bon moment per visitar-les.
Tots els edificis de Gaudí i sobretot el que no és de Gaudí, perquè també pensem, tanquem el modernisme en Gaudí, hi ha moltíssims altres arquitectes que ens van deixar tot el país, Barcelona i tota Catalunya, plegada de petits tresors que anomenem modernisme i que en última instància és la nostra història i que per això ens l'hem d'estimar.
Esglésies com la de Sant Agustí de Sabadell, cellers, cooperatius des de Gandesa fins a Sant Cugat del Vallès, museus, parcs o edificis singulars com el Casino, la Constància de Sant Feliu de Guíxols o l'hostal Passeig de Sort són una mostra del llegat modernista.
I aquest dimecres també parlem d'havaneres, de la cantada d'havaneres que es farà a Sant Antoni de Calonge, que avui l'han presentat. Televisió Costa Brava, Xavier Martí, bon dia, com anirà?
Bon dia. La cantada d'havaneres i boleros de Sant Antoni es manté, però es trasllada al paratge del Collet per garantir totes les mesures de seguretat sanitàries. Aquesta decisió permetrà mantenir les dues nits de concert amb un aforament limitat i amb entrada prèvia gratuïta. Per poder complir amb les mesures de seguretat, l'aforament es limitarà, segons la normativa vigent en el seu moment, en un espai ampli i a tocar del mar. Les entrades per les dues nits de concert seran gratuïtes i s'hauran de retirar prèviament a les oficines de turisme i de cultura a partir del mes de juliol. Miquel Belló, que és alcalde de Calonge i Sant Antoni, i Francesc Sánchez Carcassés, l'organitzador.
Una aposta valenta per la cultura, per al món de la cançó, que representa també en el nostre municipi, i també per una cantada de havaneres i boleros que s'ha convertit en un referent en el món de l'havanera.
Estem satisfets d'una manera molt especial poder fer aquesta cantada, que serà la sisena edició de la cantada de havaneres i boleros de Sant Antoni, amb una trajectòria ja consolidada, amb molts aficionats molt fidels.
La cantada d'havaneres i boleros de Sant Antoni tindrà lloc els dies 17 i 18 de juliol a les 10 de la nit. La nit del divendres 17 la protagonitzaran els grups Peix Fregit, Les Anxovetes i Porbó, mentre que el dissabte 18 de juliol actuaran els grups Boira, Neus Mar i Arjau. El repertori de les dues nits s'endinsa en algunes de les havaneres i boleros més conegudes.
I arribats a aquest punt, toca parlar d'esports. Connectem amb el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard, què ens expliques?
Bon dia. Avui torna el futbol estatal després de més de 3 mesos d'aturada. Aquest vespre, a partir de les 8, jugarà la segona part del partit entre el Rayo Vallecano i l'Albacete, que fa 6 mesos va ser suspès al descans pels crits del públic cap al jugador ucraïnès Zozulia, acusant-lo de nazi. Demà començarà ja la Lliga de Primera Divisió amb el derbi andalús entre el Sevilla i el Betis, i dissabte serà el torn dels equips catalans. El Barça jugarà al camp del Mallorca i l'Espanyol a casa davant l'Alavés. També dissabte el Girona reprèn la competició a segona divisió jugant al camp de les Palmes. i el Barça estudia fer un sorteig entre els abonats per repartir les entrades que se'ls permeti donar quan es pugui tornar als estadis aquesta temporada. El Consell Superior d'Esports tindrà l'última paraula sobre si és possible o no aquest retorn als estadis. I precisament l'Estadi Municipal de Badalona serà l'escenari del play-off express d'ascens dels equips catalans cap a la segona divisió B. D'aquesta manera, les instal·lacions badalonines acolliran la celebració de les semifinals fixades pels dies 18 i 19 del pròxim mes de juliol i la final de la competició, que serà el 25 del mateix mes, i enfrontarà l'Hospitalet amb el Sant Andreu i el Terrassa amb l'Europa. Des de Ràdio Ciutat de Badalona ens ho explica en Ramon Duran.
Avui s'ha fet oficial que l'Estadi Municipal de Badalona serà la seu dels play-offs d'ascens dels equips catalans de tercera a la segona divisió B. Les dates seran el cap de setmana del 18 i 19 de juliol i el 25 del mateix mes. I és que ja feia dies que Badalona apuntava com a escenari d'aquesta competició i així ho han confirmat la Federació Catalana de Futbol i l'Ajuntament de la ciutat. Els participants seran l'Hospitalet, com a campió del grup 5è de tercera divisió, el Terrassa, segon classificat, Europa, tercer, i Sant Andreu, quart. Al cap de setmana 18 i 19 de juliol es disputaran les semifinals entre l'Hospitalet i el Sant Andreu per una banda i el Terrassa contra l'Europa. Els dos guanyadors es jugaran una plaça d'ascens el dia 25. Cal recordar que, degut a l'aturada per culpa del coronavirus, aquesta temporada ha canviat totalment el sistema d'eliminatòries d'ascens i d'aquesta forma pujarà un equip de tercera divisió de cadascuna de les comunitats espanyoles.
I el tenista Roger Federer passarà pel quiròfan per operar-se del seu genoll dret, el mateix del que va ser ja intervingut el mes de febrer, i per tant no tornarà a les pistes fins com a mínim el 2021. I la Policia Nacional ha escorcollat aquest migdia la seu del Consell Esportiu de l'Hospitalet. Una organització privada organitza des de fa dècades els jocs esportius, els jocs escolars del municipi. La investigació podria ser sobre un presumpte desviament irregular de diners públics. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré. 3 minuts, una mica més, i arribarem al punt de 2:45. Fem una pausa. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
La Generalitat ha activat 3 eines digitals per respondre als dubtes sobre la Covid-19 a l'instant. Un bot a WhatsApp amb informació que s'actualitza cada dia. Afegeix el 681-012-012 als teus contactes i escriu Hola per activar-lo. El cercador pregunta a GentCat amb les consultes més freqüents en català i castellà. El trobaràs a gent.cat/preguntescovid i al canal del 012 a Telegram amb atenció personalitzada i accés directe a les preguntes freqüents. Obre l'aplicació i busca l'usuari GentCatBot. Prioritzem la informació actualitzada i contrastada. Ens en sortirem. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Continguts en xarxa. El Pou.
Una exprofessora i un professor de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa han dirigit Mars.Oman, un curt que documenta una missió espacial anàloga a Mart, al desert d'Aràbia. Avui volem saber ben bé què és una missió espacial anàloga i què s'han trobat els realitzadors en aquest documental. Per això tenim amb nosaltres a un dels directors, el Miquel Sureda. Bé, aquest documental parla d'aquesta missió espacial anàloga que es va fer a Oman, però parla de moltes altres coses, també, que passen al voltant de tota aquesta missió. Però comencem explicant d'on sorgeix, perquè què hi feien allà una gent intentant de simular Mart al mig del desert.
Doncs el que estàvem fent és precisament el que acabes de comentar, el que es diu una missió anàloga, que curiosament no és ni la primera ni la segona. Porta molt de temps diferents agents espacials fent això, perquè, clar, si pensem com provar tecnologia o com provar, per exemple, protocols i procediments que es faran servir el dia que muntem una base a la Lluna o el dia que muntem una base a Mart, doncs és molt difícil realment fer aquests assajos in situ. No podem anar a Mart a provar com seran les coses, perquè està lluny, i ara mateix no tenim la tecnologia per anar-hi, de manera que el que s'ha inventat és, doncs, aquesta idea de dir, bueno, es busquen llocs a la Terra que siguin relativament similars a Mart, o a la Lluna, en aquest cas a Mart, per alguna raó concreta, no necessàriament ha de ser per la temperatura, pot ser, per exemple, pel tipus de terra, pot ser perquè hi ha un glaciar, que a Mart també n'hi ha. Aleshores, busques un lloc que s'assembli per alguna raó i aleshores allà te'n vas a fer una missió com si estiguessis a Mart, que és el que es diu això, una missió anàloga.
Dos quarts de tres. Molt bon dia.
Notícies en xarxa. Edició migdia. Amb Anna Morgades.
El govern de Catalunya vol fer un reconeixement a aquests professionals del sistema de salut i residencial que, malgrat som conscients, molt conscients, que no supleix l'impacte viscut, és una forma de demostrar també que estem al seu costat i encoratjar-los també a la seva vocació en aquests propers mesos, que continuaran sent intensos fins que recuperem tota aquesta activitat.
És la consellera Alba Vergés en la roda de premsa on el govern ha anunciat compensacions als professionals sanitaris que han estat a primera fila durant la crisi de la Covid-19. Seran entre 350 i 1.350 euros pel personal sanitari en funció de categoria i exposició al virus i 900 pels treballadors de residències. Es cobraran en tots els casos a l'agost. Aquesta compensació, que en paraules del vicepresident Pere Aragonès, vol ser el tret de sortida d'un reforç de tot el sistema sanitari públic. En parlarem des del el dia 87 de l'estat d'alarma per la crisi del coronavirus, prorrogat fins al 21 de juny. Repassem altres titulars d'aquest dimecres, com el nou suport de Ciutadans i PNB al govern espanyol, ara pel reial decret que regula la nova normalitat, Anna Ruiz.
Avui hi ha hagut sessió de control al Congrés, on govern i Partit Popular han mantingut una elevada tensió dialèctica per la gestió de la pandèmia. També s'ha de validar l'ingrés mínim vital.
La Diputació de Barcelona destina 7 milions d'euros a la campanya de prevenció d'incendis d'aquest estiu a la demarcació.
I aquesta tarda el conseller d'Interior, Miquel Buch, i la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, presenten la del govern al Parlament.
Els Mossos d'Esquadra tramitaran els 143.000 actes administratius que han obert a gent que s'ha saltat el confinament.
El comissari en cap, Eduard Sallent, ho ha assegurat en declaracions a TV3. Ha advertit que hi haurà multes.
I la vaga de fam del restaurador de Manresa dura només 3 hores.
L'home es queixava que l'Ajuntament no li deixava posar uns parasols a la terrassa. El consistori ha rectificat.
Pel que fa als esports, avui torna el futbol professional espanyol amb mig partit de segona divisió.
Es juguen els 45 minuts que queden del partit entre el Rayo Vallecano i l'Albacete, que es va ajornar pels crits de nazi al davanter Román Zozulla. Demà tornarà a la competició de primera amb el derbi andalús entre Sevilla i el Betis.
I fem un cop d'ull també al temps que ens espera per les properes hores. Connectem, com fem cada dia, amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Francesc Figuerola, ara sí, endavant, bon dia.
Hola, què tal? El temps d'aquestes darreres jornades avui ja es repetirà, per una banda, els ruixats a punts de muntanya del nord i est, preferentment, però per altra banda també el cel poc ennuvolat a Ponent i de les Terres de l'Ebre, on queden al marge d'aquestes precipitacions. Per tant, a la tarda, aquestes nuvolades, que ja estan creixent a hores d'ara, donaran ruixats i xàfecs al quadrant nord-est, preferentment ja des del migdia, concretament no tant a la tarda, des del migdia, i també de manera esporàdica a altres punts del Pirineu, Prepirineu i de la serralada prelitoral. En tots aquests indrets l'ambient quedarà molt ennuvolat o fins i tot cobert al nord-est. A Ponent i les Terres de l'Ebre, com dèiem, quedarà una mica al marge, pot caure algun ruixat a la zona massís del port, però sí que de cara a la tarda vespre arribaran algunes nuvolades. Les precipitacions seran d'intensitat entre feble i moderada, en general minces o poc abundants, però localment al nord-est, litoral i peritoral central i nord, poden ser d'intensitat forta i per això he activat un avís per intensitat de precipitació. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Francesc. Fins demà. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció l'Anna Ruiz i la Montse Hidalgo, coordinant la Marta Ruiz i el Jordi Olivella. Us parlen a Morgades i Vall-Llosera. Passen 4 minuts del punt de 2:45. Comencem.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És És la nostra portada d'avui, la compensació de 140 milions d'euros que el govern donarà als professionals sanitaris que han treballat durant la crisi de la Covid-19. Pels sanitaris seran entre 350 i 1.350 euros segons les categories, també l'exposició que han tingut al virus. 900 fixes aquests per als treballadors de residència. En tots els casos es cobraran amb la nòmina del mes d'agost. La consellera Alba Vergés admet que els diners estan lluny del sobreesforç que ha fet tot el personal i, de fet, volen que sigui el tret de sortida d'un reforç de tot el sistema sanitari públic. Està pendent de la roda de premsa el nostre company David Navarro. David, què ens en destaques? Bon dia.
Mira, que tot just acaba d'acabar la roda de premsa. Com deies, els 140 milions d'euros destinats a la gratificació al personal sanitari i de les residències repartirà entre tots aquells que hagin treballat entre el mes de març i l'agost. Seran entre 1.350 i 350 euros a la nòmina d'aquest mes, segons categories, i el percentatge de presencialitat en l'atenció als malalts. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat que es tracta de gratificar una feina essencial.
El govern de Catalunya vol fer un reconeixement a aquests professionals del sistema de salut i residencial que, malgrat som conscients, molt conscients, que no supleix l'impacte viscut, és una forma de demostrar també que estem al seu costat i encoratjar-los també a la seva vocació en aquests propers mesos que continuaran sent intensos fins que recuperem tota aquesta activitat.
El personal de residència rebrà un fix de 900 euros. Tant Vergés com el vicepresident Pere Aragonès han explicat que més enllà d'aquesta gratificació ara cal treballar per revertir l'infrafinançament de la sanitat catalana. Pel que fa a la resta de serveis essencials que han lluitat contra la pandèmia, per exemple, la policia o protecció civil, la portaveu del govern, Meritxell Budó, ha assegurat que en els propers dies s'anunciaran noves compensacions per la feina feta.
Gràcies, David. Seguim amb Crònica Política. Anem ara fins al Congrés dels Diputats, on el PNB i Ciutadans tornaran a donar suport al govern espanyol amb el reial decret que regularà la nova normalitat quan s'acabi l'estat d'alarma, és a dir, a partir del 22 de juny. Ahir el coneixíem en directe, ara però anem a saber com estaven les coses avui al Congrés, on hi havia sessió de control i on també s'ha de convalidar el nou ingrés mínim vital. El nostre company Jordi Casino està pendent de tot plegat. Jordi, bon dia. Què ens destaques?
Bon dia, Anna. Doncs sessió de control a l'executiu marcada un cop més per la gestió de la pandèmia i encara també per la destitució del coronel de la Guàrdia Civil Pérez de los Cobos. El líder del PP, Pablo Casado, ha tornat a acusar Pedro Sánchez d'escampar verí i ha carregat contra el seu govern i els seus socis.
Mire, señor Sánchez, desde la moción de censura le he ofrecido una docena de pactos de Estado que usted ha rechazado. La última vez que fui a Moncloa, el 17 de febrero, le tendí la mano. Si rompía con Batasunos y con independentistas, pero ha recuperado la mesa por la autodeterminación y ha pactado con Bildu la derogación de la reforma laboral.
De la seva banda, el president Pedro Sánchez ha tornat a criticar que el PP estigui utilitzant el virus per intentar fer caure un govern, ha recalcat el legítim i ha tornat a estendre la mà als populars.
La cuestión que ustedes tendrán que dirimir durante los próximos meses es qué camino van a tomar, señor Casado, el de la bronca o el de la unidad. Si hace el de la unidad, aquí está el gobierno. Si continúa la bronca, ahí tiene a la ultraderecha.
Un Pedro Sánchez que, per cert, no ha descartat que en un futur hagin de fer retallades com a conseqüència de la crisi provocada pel Covid-19. D'altra banda, la diputada de Junts per Catalunya, Laura Borràs, ha lamentat la poca transparència de les actuacions ordenades pel Ministeri de l'Interior i l'existència d'una policia política.
Y ahí va siendo hora que reconocieran la existencia de esta policía patriótica y de estos informes falsos de la Guardia Civil. La lástima es que hayan tenido que esperar a que los damnificados hayan sido ustedes mismos. Pero trabajen, porque hay indicios de que también hay una fiscalía patriótica y una justicia patriótica.
En el seu torn de rèplica, el ministre Fernando Grande Marlaska ha assegurat que des de l'arribada del PSOE el govern està treballant per modernitzar i per recuperar el prestigi dels cossos i forces de seguretat de l'Estat.
No hemos ido a una purga, pero tampoco hemos mantenido las estructuras. Nosotros seguimos y estaremos trabajando en criterios de ejemplaridad, vuelvo a decir, profesionalidad y neutralidad, para que evidentemente no se repita ningún acontecimiento que no debió producirse.
Sessió de control al govern, on la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha assegurat també que en cap cas l'actual govern apujarà els impostos ni a la classe mitjana ni a la classe treballadora.
Gràcies, Jordi. Aquesta és la crònica d'aquest matí al Congrés dels Diputats. Avui, aquest dimecres, també és dia de parlar d'incendis, com us dèiem en titulars. Aquesta tarda es presenta al Parlament el programa de prevenció i extinció per aquest estiu. I aquest matí ja ho ha fet la Diputació de Barcelona, que destinarà uns 7 milions d'euros a la campanya pel conjunt de la demarcació. Aquesta s'ha presentat a Manresa, la seguien els companys de Ràdio Sant Fruitós. Ara hi connectem en directe. Joel Penya, bon dia, què ens expliques?
Bon dia, ho ha explicat tot plegat la presidenta de la Diputació de Barcelona, Anna Marín. Com a novetat, aquest any la campanya prendrà diverses mesures davant de la pandèmia de la Covid-19, com per exemple que les formacions per nous treballadors s'estan fent en línia en lloc de presencials, com és habitual, o que tothom qui treballi en la prevenció d'incendis durà proteccions específiques per evitar contagis. Marín ha donat també dades de les incorporacions que es faran per fer front a la campanya d'aquest estiu. En total s'incorporaran 114 cotxes nous i 270 persones. De moment, des de la Diputació preveuen un inici de campanya tranquil per l'humitat que s'ha acumulat als boscos després de les pluges dels últims dies. Tot i això, Marín també ha alertat que arran de la pandèmia la gent té previst fer turisme local i ho han previst també des de la Diputació i, per tant, demanen prudència a tothom qui viatgi a zones rurals.
Gràcies, Joel, des de Ràdio Sant Fruitós. Mentrestant, a Barcelona, l'Ajuntament cerca propostes entre la ciutadania que contribueixin a la recuperació de la ciutat després de la crisi sanitària, però també econòmica i social que ha provocat el coronavirus. La ciutat proactiva Barcelona i ara què és el nom de la convocatòria que s'ha presentat avui i que destinarà 500.000 euros per la creació de projectes innovadors.
Sí, el consistori estarà atent a les propostes que entitats, empreses o ciutadans facin arribar pel que fa a àmbits tan diversos com l'habitatge, la cultura, el consum o el comerç. Es tracta de crear projectes de millora per a Barcelona que vagin dels 15.000 als 100.000 euros i que s'implementin en un període de 12 mesos. La novetat és que no hi ha requeriments previs per part de l'administració que condicionin aquests projectes. Tot el contrari, es convida la creativitat i originalitat de les propostes. Unes idees de millora que podrien esdevenir polítiques públiques. La tinent d'alcalde d'Agenda 2030 i Transició Digital és Laia Bonet.
I a partir d'aquests 12 mesos veurem realment quin és l'impacte real que aquesta solució plantejada, proposada, té en la ciutat, fins a quin punt ajuda a resoldre aquests reptes, aquests grans reptes que tenim com a ciutat. I a partir d'aquí, ja sí, amb l'èxit, amb el resultat a la mà, podem veure si aquests projectes són estables i, per tant, els podem ja incorporar com a política municipal.
L'Ajuntament de Barcelona subvencionarà el 80% del pressupost dels projectes escollits.
Atenció a la següent informació. Els Mossos d'Esquadra tramitaran els 143.000 actes administratius que han obert a tots aquells que s'han saltat el confinament. I hi haurà multes, així ho ha explicat als matins de TV3 el comissari en cap, Eduard Sallem.
Hi haurà un procediment administratiu, que és un procediment reglat, en el qual podràs fer unes al·legacions. Per tant, hi haurà unes que estaran justificades, unes altres no estaran prou fonamentades, i unes acabaran en sanció, i altres no tindrem elements de prova, però sí.
Sallent ha afegit que canviarà de destí el cap de l'Arro, Jordi Arasa, condemnat per lesions durant el desallotjament del moviment 15M de la plaça de Catalunya a Barcelona. L'Audiència de Barcelona li han posat 2 anys i 4 mesos de presó.
I en clau de tribunals, aquest dimecres parlem de la investigació dels atemptats terroristes del 17 d'agost a Barcelona i a Cambrils. Jaume Alonso Cuevillas, que és advocat de l'acusació, qüestiona que Abdelbaki Essati, l'imam de Ripoll i cervell dels atacs, sigui mort. Demana que la investigació no es tanqui. Són declaracions al programa Més 324.
Qüestionem que Essati sigui mort. És a dir, no dic que estigui negant que Essati sigui mort, però dic que no hi ha una certesa de que sigui mort. Els informes biològics que hi ha per part dels forenses no acaben de trobar proves concloents. Hi ha veïns d'allà d'Alcanar, que veuen la furgoneta de Essati que després de la primera explosió a les 11 de la nit surt corrents d'Alcanar.
Doncs sobre els atemptats jihadistes, avui recollim les reflexions d'una periodista d'Anna Figueres, Anna Teixidor, una periodista de Figueres, que n'ha fet un llibre, Sense por de morir. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, ens en fas una glossa, si us plau, bon dia.
Bon dia. Sense por de morir, els silencis del 17A és la primera narració dels atemptats del 17 d'agost del 2017 amb tota la informació sobre els autors dels atacs, els moviments i com els joves de Ripoll es van radicalitzar. La periodista figuerenca Anna Teixidor ha fet aquest treball de reconstrucció de les biografies dels joves que van acabar atemptant. En el llibre, la periodista figuerenca també reflexiona sobre el desarrelament que sentien aquests joves i de com l'imam Abdelbaki Essati els va conduir a la radicalització. Anna Teixidor és l'autora de Sense por de morir.
I alguns fins i tot s'atreveixen a dir que aquesta coexistència ja era així abans dels atemptats, no? Ha passat a Ripoll, però podria haver passat a qualsevol punt de Catalunya, no?
El llibre acaba de sortir publicat i ressenya també l'impacte que els atemptats van suposar per a la població de Ripoll, així com també el difícil reconeixement que tenen les víctimes del terrorisme en el context polític i social enmig del conflicte entre Espanya i Catalunya.
Gràcies, Mercè, des de Ràdio Vilafant. Ens ocupem ara del desenllaç d'aquesta història que us explicàvem ahir, la d'un restaurador de Manresa que començava una vaga de fam perquè l'Ajuntament no li deixava posar uns parasols. Doncs bé, la protesta va durar només 3 hores. El consistori ha rectificat. Ens ho explica el Marc Morera, de Ràdio Castellet. Marc, quan vulguis.
El restaurador de Manresa que ahir començava una vaga de fam per aconseguir que l'Ajuntament li deixés posar parasols a la seva terrassa ja ha aconseguit que li donin el permís. Si ahir explicàvem que un restaurador de Manresa començava una vaga de fam a 11:45 del migdia, passades unes hores ja tot s'hauria acabat i, per sorpresa de l'amo del bar, El Renacer, rebria una trucada a les 3 de la tarda informant que a partir d'avui mateix rebran el permís de la mà d'un policia local que els autoritza a col·locar parasols a la seva terrassa. Amb la notícia, els amos del bar estan satisfets i agraïts amb l'Ajuntament, tot i que encara no saben quants parasols podran col·locar exactament, però esperen poder posar fi a una situació que, amb la calor i a ple sol, feia que els clients no s'asseguessin a consumir, unes pèrdues que havien xifrat entre 150 i 200 euros diaris. Per altra banda, l'Ajuntament de Manresa ha assegurat que el motiu de la denegació és que els parasols ocupaven la via pública i dificultaven el pas dels vianants. Quan la llicència especial amb motiu de la Covid-19 per tenir terrassa venci el 30 de setembre, els amos del bar volen demanar-ne una ampliació per així poder disposar de terrassa durant tot l'any.
Crònica de Ràdio Castellet, gràcies, Marc. I encara tenim una altra història humana, ara la de l'Ester i l'Àxel, que són la primera parella que s'han casat a la Garriga des que va començar el confinament. En aquest cas, la crònica és de Ràdio Silenci. Jordi Roig, bon dia, tot teu.
Bon dia. La cerimònia es va celebrar encara dins de la fase 1, pel que les restriccions van ser més grans, amb distanciament social i l'ús de mascareta dins de l'església. Però no hi van faltar els vestits dels nuvis ni els moments d'emoció. Un casament que va organitzar el nuvi Àxel Fernández per sorprendre la seva parella amb un temps rècord de només una setmana i per complir el seu somni de casar-se ella entrant del braç del seu pare a l'església. Fernández n'explica les raons.
El somni de la meva dona i del meu sogre era entrar al braç del seu pare a l'església. El seu pare té una malaltia, no sabem cap on va, i jo em vaig il·luminar, vaig dir, bueno, vaig intentar-ho. Vaig parlar amb en Marc, que és el germà de la meva dona, vaig parlar amb el mossèn, i vaig veure que era possible organitzar-ho en poc més d'una setmana.
El casament va tenir lloc a les 5 de la tarda i no va comptar amb un convit que se celebrarà durant els propers mesos. És el primer enllaç que hi ha a la Garriga des del mes de març, i també dels pioners a tot Catalunya.
Una història ben bonica. Passen gairebé 2 minuts del punt de 3:45. Moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. El govern pagarà entre 350 i 1.350 euros al personal sanitari que ha estat a primera línia durant la crisi de la Covid-19.
El pagament es farà en funció de categories i nivell d'exposició. Els treballadors de residències també tindran una compensació de 900 euros. Tots es pagaran a l'agost.
Nou suport de Ciutadans i PNB al govern espanyol, ara pel reial decret que recula la nova normalitat.
Avui hi ha hagut sessió de control al Congrés, on govern i Partit Popular han mantingut una elevada tensió dialèctica per la gestió de la pandèmia. També s'ha de validar l'ingrés mínim vital.
I la Diputació de Barcelona destina 7 milions d'euros a la campanya de prevenció d'incendis d'aquest estiu a la demarcació.
Aquesta tarda el conseller d'Interior, Miquel Buch, i la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, presenten la del govern, però al Parlament.
Continuem. Aquest dimecres també volem parlar de l'interès creixent que hi ha per les autocaravanes arran de la crisi de la Covid-19, o més ben dit, després de la crisi de la Covid-19. La gent les veu com una bona alternativa que permet fer turisme amb més autonomia i amb menys risc, que és una crònica que ens fan des de la Ràdio Municipal de Terrassa. Ramon Vilajosana, bon dia.
Bon dia. El sector del caravaning passa per una època de bonança. L'any passat a Catalunya es van matricular unes 6.500 autocaravanes, 7 vegades més que el 2014. I per aquest any s'espera un augment del voltant del 30%. I és que davant la situació actual són molts els viatgers que han optat per comprar o llogar una autocaravana. D'aquesta manera poden viatjar en família reduint el risc de possibles contagis. Així ho explica Anna Turmó, de l'empresa terrassenca Caravanes Turmó.
La gent ara està buscant molt l'autocaravana perquè considera que pot tenir més llibertat i molta seguretat, perquè una autocaravana té tot el necessari per poder actuar sense necessitat de cap instal·lació si no vulgués.
Per la seva part, les empreses de lloguer d'autocaravanes ja tenen reservada un 70% de la seva flota i preveuen que no en quedi cap de lliure per passar-hi l'estiu.
Gràcies, Ramon, des de Terrassa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa. No deixem encara aquestes autocaravanes perquè Arenys ja han tornat a instal·lar-se a l'aparcament de la platja del Cavalló. Ja n'hi ha més d'una vintena. Ràdio Arenys, Sílvia Cano, bon dia, amplia'ns-ho, si us plau.
Bon dia. La regidora d'Obres i Serveis, Ona Curto, ha explicat que aquests últims dies són moltes les caravanes que es poden veure a la platja del Cavalló. De fet, posa en relleu que un dels motius és que ha desaparegut la senyalització reglamentària. Així mateix, també es demanarà la retirada de l'anunci que es pot pernoctar gratuïtament a Arenys de Mar en les aplicacions i pàgines web que ho anuncien.
El tema és que va desaparèixer una senyal reglamentària que posi que no es pot estacionar, malgrat que sí que estan els plafons informatius. Avui també ho hem parlat una mica amb govern, perquè és un escàndol. I el que farem, bueno, també avisar doncs, aquestes aplicacions i aquestes pàgines web que ho oferten, que ho retirin.
Aquest cap de setmana s'han comptabilitzat més d'una vintena de caravanes en aquest espai. De fet, la policia local ja va desplaçar-se fins al Cavalló per alertar els propietaris de les caravanes que no podien quedar-se.
Gràcies, Sílvia, des de Ràdio Arenys. I abans de parlar de cultura, volem treure el cap al Pallars, on la colònia de Voltor Negre del Prepirineu, concentrada a la reserva de caça de Beaumort, està vivint el seu millor moment des que es va reintroduir. Ràdio Trem, Anna Solana, bon dia, explica'ns-ho, sisplau.
Bon dia. En total, enguany s'han reproduït 14 de les 18 parelles de voltor que viuen a Beaumort. Els polls passaran ara uns 120 dies al niu fins al seu primer vol. Els 10 polls detectats fins al moment igualen la xifra rècord de naixements del 2019, de manera que el personal tècnic del projecte qualifica la temporada de cria com a exitosa. Des que el voltor negre es va començar a reproduir en llibertat el 2010, ja han volat 34 polls. El seguiment de la colònia de Beaumort l'ha convertit en una de les poblacions de voltor negre més estudiades d'Europa. Gràcies a aquesta tasca s'ha comprovat que Catalunya s'ha convertit en un pont per reconnectar les grans colònies ibèriques de l'espècie i els petits nuclis que hi ha a França. Una fita vital per al futur del voltor negre a Europa.
Crònica cultural, ara sí, avui és el Dia Mundial del Modernisme, que se celebra des del 2013 commemorant la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí. Aquest moviment estètic de renovació de les arts va néixer a Europa a finals del segle XIX i va ser determinant en la vida política i intel·lectual catalana. Inspirat en la natura, el modernisme ha deixat petits i grans tresors.
La cerca d'una identitat catalana va trobar en el nou moviment artístic el vehicle per desenvolupar una major llibertat creativa. Una transformació social que ha deixat grans obres d'Antoni Gaudí com el Parc Güell, la Pedrera, la Sagrada Família o la Cripta de la Colònia Güell. L'especialista en modernisme, Mireia Freixa, creu que ara és un bon moment per visitar-les.
Tots els edificis de Gaudí i sobretot el que no és de Gaudí, perquè també pensem, tanquem el modernisme en Gaudí, hi ha moltíssims altres arquitectes que ens van deixar tot el país, Barcelona i tota Catalunya, plegada de petits tresors que anomenem modernisme i que en última instància és la nostra història i que per això ens l'hem d'estimar.
Esglésies com la de Sant Agustí de Sabadell, cellers, cooperatius des de Gandesa fins a Sant Cugat del Vallès, museus, parcs o edificis singulars com el Casino La Constància de Sant Feliu de Guíxols o l'hostal Passeig de Sort són una mostra del llegat modernista.
I en clau cultural avui també recollim un CD que han digitalitzat a Sallent amb les músiques pròpies del poble. Ràdio Sallent, Olga Gili, bon dia, quines?
Sí, ara el CD es vol digitalitzar per tal que tots els sallentins i tothom puguin gaudir del repertori musical propi del poble. El regidor de Cultura de Sallent, Diego Miranda, assegura que cal digitalitzar tot el contingut perquè si es fa recerca a les xarxes surt poca cosa del poble.
A internet i busques doncs, música de Sallent o qualsevol cosa. En Ramada Sallent sí que surten moltes fotos, sí que surten diverses coses, però trobem a faltar doncs, molt contingut que podríem penjar amb el patrimoni que tenim, digitalitzar-lo i penjar-lo a cartes i quan fas una búsqueda doncs, de Sallent que et portin doncs, totes les coses que tenim.
Ara d'aquesta manera tothom tindrà accés a les cançons populars de Sallent d'una manera més ràpida. El mateix Miranda també ha assegurat que no serà l'única acció que realitzarà en aquest sentit, sinó que es volen introduir més contingut digitalitzat que formi part de la cultura popular i musical de Sallent. El mateix Miranda també ha assenyalat que es digitalitzaran molts vídeos antics que hi ha del patrimoni cultural del poble.
Gràcies, Olga, des de Ràdio Sallent. Arribats a aquest punt, fem un cop d'ull als esports. Connectem amb el nostre company Eduard Cabré perquè ens els expliqui. Bon dia, Eduard, què ens dius?
Bon dia, avui torna el futbol estatal després de 3 mesos d'aturada. Aquest vespre, a partir de les 8, es jugarà la segona part del partit entre el Rayo Vallecano i l'Albacete, que fa 6 mesos es va suspendre al descans pels crits del públic cap al jugador ucraïnès Zozulia, acusant-lo de nazi. Demà comença la Lliga de Primera Divisió amb el derbi andalús entre el Sevilla i el Betis, i dissabte serà el torn pels equips catalans. El Barça jugarà al camp del Mallorca i l'Espanyol a casa davant l'Alavés. També dissabte el Girona reprèn la competició a Segona Divisió, jugant al camp de la Unió Deportiva Las Palmas. I el Barça estudia fer un sorteig entre els abonats per repartir les entrades que, si se'ls permet, tornar a l'estadi aquesta temporada. El Consell Superior de l'Esport tindrà l'última paraula sobre si és possible o no aquest retorn als estadis. Precisament l'estadi municipal de Badalona serà l'escenari del play-off express d'ascens dels equips catalans cap a la Segona Divisió B. Des de Ràdio Ciutat de Badalona ens ho explica Ramon Duran.
Avui s'ha fet oficial que l'estadi municipal de Badalona serà la seu dels play-off d'ascens dels equips catalans de tercera a la Segona Divisió B. Les dates seran el cap de setmana del 18 i 19 de juliol i el 25 del mateix mes. I és que ja feia dies que Badalona apuntava com a escenari d'aquesta competició, i així ho han confirmat la Federació Catalana de Futbol i l'Ajuntament de la ciutat. Els participants seran l'Hospitalet, com a campió del grup 5è de tercera divisió, el Terrassa, segon classificat, Europa tercer i Sant Andreu quart. Al cap de setmana 18 i 19 de juliol es disputaran les semifinals entre l'Hospitalet i el Sant Andreu per una banda i el Terrassa contra l'Europa. Els dos guanyadors es jugaran una plaça d'ascens el dia 25. Cal recordar que, degut a l'aturada per culpa del coronavirus, aquesta temporada ha canviat totalment el sistema d'eliminatòries d'ascens i d'aquesta forma pujarà un equip de tercera divisió de cadascuna de les comunitats espanyoles.
I el tenista Roger Federer passa avui pel quiròfan per operar-se del genoll dret, el mateix que ja va ser intervingut el passat febrer, i per tant no tornarà a les pistes fins com a mínim al 2021. I la Policia Nacional ha escorcollat aquest migdia la seu del Consell Esportiu de l'Hospitalet. Una organització privada és la que fa i organitza des de fa dècades els jocs escolars del municipi. La investigació podria ser sobre un presumpte desviament irregular de diners públics. I parlem de bàsquet, perquè l'Arenys Bàsquet no tindrà equip a la Lliga EVA la temporada vinent. La situació econòmica del club no permet mantenir la plaça en aquesta categoria. Mentrestant, els equips catalans de l'EP Plata, seguim parlant de bàsquet, continuen movent-se de cara al futur. El Barça B de Diego Ocampo ha concretat el seu primer fitxatge. Es tracta del base Didac Cuevas, format a la base de la Penya, però que arriba des del Melilla, de l'Alep Or. I mentre el Club Bàsquet Prat ha renovat 4 dels seus jugadors de cop, Marc Blanc, Gerbert Martí, Marc Cessé i Carles Marzo. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré. 3 minuts, una mica més, i arribarem al punt de les 3. Nosaltres ho deixarem aquí i tornarem demà, puntuals, com sempre. Fins aleshores, gràcies per la confiança i ara sí, molt bona tarda.
Notícies en xarxa, edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
L'Agència Tributària de Catalunya obre les oficines a partir de l'1 de juny. Per rebre atenció i realitzar tràmits, cal demanar obligatòriament cita des de la seu electrònica atc.gencat.cat o a través del telèfon 012. Per mantenir la seguretat, se seguiran mesures bàsiques. Abans d'accedir a l'oficina, es controlarà la temperatura. Si és superior a 37,5 graus centígrads, el ciutadà no podrà ser atès. Cal dur mascareta, utilitzar el gel hidroalcohòlic per a les mans, respectar la distància de seguretat de 2 metres i seguir l'itinerari senyalitzat. S'atendrà una persona per tràmit, tret dels casos en què sigui necessari l'acompanyament. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
L'endevinalla de la quincalla. Una producció de Judit Cubeña Guàrdia per a Ràdio L'Escala.
Ja som aquí, els de l'endevinalla de la quincalla. Cada setmana us portem frases fetes, dites i refranys per no perdre cap paraula. El català només ens té a nosaltres. Recordeu de compartir-lo amb tothom.
Avui què? Seguim amb els que comencen amb qui?
Sí, en tenim per un parell de programes més i ja canviarem. Què et sembla? Mira a veure si ja te l'havien dit.
qui festeja, malalteja.
Nosaltres a l'escola dèiem, qui no té seny, no té fred.
Doncs jo en sé un altre que diu, qui té mal al dit i marit bonic, sovint se'ls mira.
Qui té mossos i no se'ls veu, és pobre que no s'ho creu.
Té raó. I mira, jo també n'he sentit dir un altre que fa. Qui diu mal de l'asa, el vol per casa. O qui no la fa de pollir, la fa de rossí.
Ah, però saps que qui sap treballar sap manar? O mai t'havien dit qui té una hora bona no les té totes dolentes?
No pas, però sí que m'havien dit qui tot s'ho menja en un dia, malament paeix.
Un dia ara me'n ve al cap un altre que fa qui amb mainada s'acotxa, mullat es lleva.
I un altre que diu qui vol presumir ha de patir.
I com acabava el del darrer programa?
Doncs feia així. Qui molt abraça i poc estreny no és home de prou seny.
Doncs vinga, que pensin com acaba aquest. Qui primer hi és... Dues paraules més. Qui primer hi és...
I recordeu que la bona paraula amaneix la taula.
Heu escoltat l'Endevinalla de la Quincalla amb les veus de Judit Cubeña Guàrdia i Abel Font.
La xarxa de comunicació local.